21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió de Ràdio Ciutat de Valls que dona veu als grups municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Som al 7è programa. Avui és el torn d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, grup municipal, a l'equip de govern amb un total de 5 regidors. Ens acompanya la regidora d'Afers Socials, Educació i Política Lingüística, Teresa Rull, que ens ha rebut aquí al local del casinet d'Esquerra Republicana al carrer de la Cort, que a la vegada també des de fa unes setmanes coneixem que és la nova cap de llista dels republicans en les eleccions municipals de l'any 2023. Teresa, bona tarda i gràcies per rebre'ns.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
En primer lloc, si li semblen, centrem en el pressupost de l'Ajuntament de Valls per aquest exercici 2022, que és d'uns 30.248.000 euros. Abans d'entrar a valorar les partides que tenen les àrees que dirigeix, quina valoració fa d'aquests comptes que es van aprovar en el ple ordinari del mes de febrer juntament amb els socis de govern, amb Junts per Valls?
Bé, és un pressupost, com ja s'ha dit en altres ocasions, molt ambiciós. Potser també, com ja s'ha repetit alguna vegada, és el pressupost més elevat de la història de l'Ajuntament de Valls. Però bé, tampoc n'hi ha prou en això, no? El que és important és gestionar-lo correctament per donar resposta a les necessitats del municipi, que com tots sabem són moltes, i que incideixi molt directament sobre les persones, perquè l'objectiu és assegurar-los un mínim de benestar. A més, hem de tenir clar que tan important és en què es gasta l'Ajuntament els diners de la ciutadania, des del punt de vista dels programes, com es gasten aquests diners des del punt de vista econòmic. Per tant, sí que és un pressupost ambiciós, però es tracta de gestionar-lo correctament.
A partir d'aquí, comencem, si li sembla, amb el pressupost que hi ha destinat per a afers socials en aquest 2022, que és d'1.760.200 milions d'euros. A què es destinen tot aquest import?
A veure, vull fer un incís quan parlem d'aquesta partida o del pressupost de serveis socials o de qualsevol altra de les àrees de l'Ajuntament. Quan parlem del pressupost d'afers socials i parlem d'1.760.000 euros, hem de tenir en compte que aquest pressupost inclou també les partides de personal, inclou també les partides d'una altra regidoria que seria Acció Comunitària. Per tant, pel que fa al pressupost de serveis socials que té una incidència directa sobre la ciutadania, estem parlant del voltant de 565.000 euros. Això seria les partides, per exemple, perquè tothom ens entengui, habitatge social, serveis d'atenció a l'immigrant, servei d'atenció socioeducativa, el que coneixem com a SIS, el servei d'atenció domiciliària, el teleassistència, despeses en farmàcia, ajuts d'urgència o ajuts per a l'escolarització, per exemple. Enguany, a més, hem volgut afegir unes ajudes més que fins ara no preveiem en el nostre pressupost, que estan pensades per activitats extraescolars que n'hem anomenat de reeducació, amb un màxim de 600 euros per infant i any. I aquestes ajudes van adreçades a tots aquells alumnes que tenen unes necessitats específiques de suport educatiu derivades d'algun trastorn de conducta, trastorns de comunicació o de llenguatge, per exemple. I si hem decidit incorporar aquest nou ajut és perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha reduït les beques que concedia per aquest concepte. Per això hem inclòs aquest supòsit amb la voluntat de poder arribar a moltes més famílies de les que hem anat arribant fins ara.
Una mica la situació que estem vivint encara de la Covid-19 ha fet, m'imagino, en totes les àrees de l'Ajuntament i especialment les que vostè porta, el fet de que s'haguessin de remengar, no?, per trobar recursos provinents de totes les administracions. M'imagino que està sent complicat.
Sí, vaja, ens hem hagut d'arromangar, independentment de la necessitat de trobar ajuts a altres administracions, perquè realment hi ha hagut i continua havent-hi molta feina. L'any passat, per exemple, vam incrementar les subvencions que concedim a les entitats del tercer sector, vam incrementar les aportacions que donem a Càritas, la Creu Roja i la Teulada, precisament perquè poguessin afrontar aquest increment de la demanda, una aportació que enguany en el pressupost del 2022 també han mantingut. D'altra banda, a través del contracte programa de serveis socials, la Generalitat també va incrementar algunes aportacions per mitjà d'algunes addendes. Per exemple, es van incrementar les partides d'ajuts d'urgència social per garantir la cobertura de les necessitats més bàsiques de nens i d'adolescents durant el període de confinament i de quarantena. També es van incrementar les partides del SAT. Per què? Doncs perquè va haver un increment de la demanda. A moltes persones aquí per prescripció mèdica es van veure obligades a allar-se a casa, els portàvem o bé el dinar a casa o bé els facilitàvem la compra. Aquesta tasca la van fer amb voluntaris de Protecció Civil i també amb els voluntaris de la xarxa de voluntariat que es va activar des de la Regidoria d'Acció Comunitària. També es van sufragar des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el que ara és conegut com el Departament de Drets Socials, l'atenció a les persones sense llar, accions de voluntariat i accions de resposta per a dones que es troben en situació de violència masclista. I, si ho teniu present, des de la Regidoria d'Afers Socials també es van distribuir les targetes moneder del Departament d'Educació per garantir aliments a tots els nens i nenes que van deixar de rebre el servei de menjador escolar quan els centres educatius es van veure obligats a tancar durant el confinament.
A més, malauradament, sí que hem parlat també de la pandèmia, però és que ara estem vivint també un conflicte entre Ucraïna i Rússia, no?, amb una campanya humanitària que a Valls s'ha fet per Ucraïna. Com valoren aquestes primeres donacions que han arribat fins a la zona on hi ha la frontera, no?, entre Polònia i Ucraïna per una mica abastir, no?, a tota la ciutadania que ho està passant malament d'aquesta zona?
A veure, des de Valls podríem dir que hi ha hagut dues línies d'actuació. D'una banda, és el que fa l'administració local una mica seguint les directrius de la Generalitat. A través de les regidories d'Afers Socials i d'Acció Comunitària es coordina l'arribada de les persones refugiades que fugen d'aquesta guerra, una guerra que evidentment les persones ucraïneses no han provocat ni volien ni s'esperaven. Des d'Afers Socials els hem fet la primera acollida i els redirigim o bé a la regidoria d'Educació si volen escolaritzar els seus fills i filles. També els redirigim a les oficines de la Seguretat Social per expedir la targeta sanitària i a la Policia Nacional perquè tramitin el NIE. El NIE que és imprescindible, no?, per facilitar el permís de residència i de treball. Però, juntament i paral·lelament a les tasques que s'està fent des de l'administració, la societat civil s'ha volcat a ajudar totes aquestes persones amb material humanitari, habitatge o acompanyament. No? Un acompanyament i un suport que s'ha coordinat des de la Regidoria d'Acció Comunitària. Des de l'administració local, però, insistim, i des de la Generalitat, recomanem que, de moment, les famílies no acullin persones refugiades a casa seva, llevat que siguin familiars o amics d'aquestes persones, com ens trobem en aquest moment a Valls, que tots són familiars o amics. En aquest cas, el que es recomana i el que fem és derivar-les a Tarragona perquè s'hi han habilitat dispositius per atendre-les.
Una altra qüestió, no?, que també porta és la d'educació i política lingüística. També estem emmarcats avui en una jornada de vaga, no?, que fins i tot demanen la dimissió de l'actual conseller d'Educació, el senyor Josep González Cambray. Però bé, a nivell d'educació, vostès destinen enguany 1.206.600 euros. Quins projectes tenen pensats des d'aquesta regidoria, tenint en compte també que ara mateix el marc educatiu, no?, està, diguéssim, en revolució, no?, amb diferents marxes i també amb aquest avançament del curs escolar que s'anunciava?
Bé, com us he comentat abans, pel que fa al pressupost d'Afers Socials, hem de tenir en compte que quan parlem d'1.200.000 euros, penseu que aquest pressupost inclou les despeses de personal, Ho dic perquè no és tot el que podem invertir en projectes i activitats en educació. Aquest pressupost inclou, d'una banda, el que seria l'aportació de 300.000 euros que es destina a l'escola de música. També inclou els 70.000 que es destina a les escoles bressol per al servei de menjador i altres despeses. I també inclou 70.000 euros pel pla educatiu d'entorn, una aportació que ens arriba de la Generalitat, que ens permet organitzar moltes activitats amb la finalitat de donar suport als xiquets i xiquetes, no?, que hi ha a Valls, especialment els més vulnerables, però l'objectiu és que aquestes activitats es facin dins i fora dels centres educatius perquè hem de començar a entendre que l'educació va molt més enllà dels centres educatius i molt més enllà del que seria un horari lectiu pròpiament dit. Això pel que fa a educació. Pel que fa a la regidoria o l'àmbit de política lingüística, aquest 2022 tirem endavant sessions de sensibilització lingüística adreçades al personal de l'Ajuntament, que ja les vam començar l'últim trimestre de l'any passat, i es fa amb el suport de l'àrea de recursos humans de l'Ajuntament. També hem impulsat recentment la campanya Digues Bon Dia de la Plataforma per la Llengua per animar els comerciants a parlar en català amb els seus clients, no? Que s'acostumin a mantenir una conversa en català i que no canviïn a una altra llengua. I durant els dies de Setmana Santa farem un casal lingüístic per a nens i nenes nouvingudes que encara tenen dificultats per comunicar-se en català. I, paral·lelament, col·laborem amb les entitats que treballen en favor de la llengua i nosaltres i l'Ajuntament forma part del Pla Estratègic per la Llengua al Camp de Tarragona, que treballa en la defensa del català i en la supervivència, m'atreviria a dir, del català.
Abans d'entrar en la matèria de la llengua, perquè també és un tema que en els últims dies ha estat notícia a les nostres portades, hem fet avui una entrevista també a Ràdio Ciutat de Valls, el director de l'Escola Municipal de Música, Robert Gerard, a motiu de la xilofonada que es va fer el passat 22 de març. D'alguna manera, el tema de l'Escola Municipal de Música, no? Que sembla que s'ha aconseguit desencallar tota la situació que hi havia, no? Amb la contractació de professors i també el fet de que ben aviat, no? Hi pot haver doncs, una possible nova seu, no? I deixar les actuals que hi ha al Parc Barrau. Com ho tenim ara mateix tot això?
A veure, la situació dels professionals que treballen a l'Escola de Música, els quatre professors que estaven vinculats al programa PISMAL, bé, ara ja estan sota el paraigua de la plantilla de l'Ajuntament i es van incorporar el que nosaltres coneixem col·loquialment com a capítol 1, que és el que fa referència personal. Pel que fa a la nova ubicació de l'Escola de Música, és cert que les instal·lacions han quedat petites, prova d'això és que quatre dies a la setmana necessitem utilitzar els espais que ens ofereix l'Escola Eugeni d'Ors i estem cercant espais alternatius. I, evidentment, hem fixat la mirada en Ca Pedró, perquè és la voluntat que té aquest Ajuntament, d'intentar reubicar l'escola a Ca Pedró, perquè pel que fa als metres quadrats n'hi hauria suficients. S'ha fet el que es coneix com a projecte arqueològic, que seria el primer pas, i ara doncs, estem pendents que es facin els concurs d'idees. Però bé, sabeu que són processos lents, però intentarem agilitar-los tant com sigui possible, juntament amb el suport de la regidoria de patrimoni que lidera la regidora Sònia Roca.
Confieu d'alguna manera en materialitzar-ho abans que acabi la legislatura?
Jo no m'atreviria a posar dates, però és una mica precipitat poder parlar que estigui enllestit abans del 2023. Jo crec que, sent realistes, haurem d'anar una miqueta més enllà. Confiem que no sigui gaire més enllà, però jo no m'atreviria a posar dates abans del 2023,
Parlem de llengua, deixem l'afer de l'Escola de Música, tindrem molt de temps per analitzar aquest projecte. Però ha nascut a Valls una plataforma que es diu Valls per la Llengua, amb l'objectiu, no, de d'alguna manera parlar millor el català, no? Després d'unes dades, no, que van sortir, no, on el nivell de català als instituts doncs no era el desitjat, no? Es parla prou bé el català a la ciutat?
A veure, una cosa és que es parli prou bé, l'altra és que es parli prou. Jo interpretaria com dues coses diferents. Que es parli prou bé, probablement les persones que optem per parlar en català el devem parlar prou bé. Pel que fa, si es parla prou, com molt bé deies, en aquest estudi que vam encarregar la Plataforma per la Llengua, que fes una diagnosi sobre l'ús del català al pati dels instituts públics, va certificar el que ja ens temíem, que és que realment el català no es parla poc en àmbits informals, és a dir, no és coses dins l'aula, però en àmbits informals, centrant-nos només en la gent jove, doncs bé, vam arribar a la conclusió que només un 60% de l'alumnat dels centres vallencs, concretament dels instituts públics, parla en català fora de l'aula. Però una situació, tot sigui dit, que és millor que en altres centres del territori, que el percentatge pot arribar a ser només del 36%. Però bé, no pretenem criminalitzar els joves ni de bon tros, perquè els adolescents i els joves no parlen menys català que la resta de vallencs i vallenques. Al capdavall, es comporten com la majoria de persones catalanoparlants, no? Que canvien de llengua quan parlen amb persones que se'ls adrecen amb una altra llengua que no és la catalana. Per tant, crec que el català està, el que es diu, a la UCI, potser està en una situació realment crítica, però crec que aquesta situació es pot revertir amb la implicació de l'administració, que evidentment és molt necessària, sense la qual no s'aconseguiria, però també cal la complicitat de la ciutadania per revertir comportaments.
També està, era notícia, com li deia abans, aquesta setmana passada, no? El pacte que Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns, al Parlament de Catalunya, de reconèixer el castellà com a llengua d'ús a l'escola. Això ha generat moltes crítiques cap a Esquerra Republicana, no? D'alguna manera, com analitza aquest pacte, també amb el canvi de parer de Junts, que al final no sabem si es materialitza o no, com ho analitza tot plegat?
A mi em sembla que l'adhesió que es va prendre era l'única manera de poder evitar el compliment judicial de la imposició del 25% del castellà a les aules. Amb aquesta modificació de la llei de política lingüística se supera la lògica dels percentatges a l'escola. Per què? Doncs perquè són els projectes lingüístics de cada centre els que s'establiran a partir dels resultats acadèmics de l'alumnat en llengua catalana, en llengua castellana i en l'aranès a l'Aran, evidentment, no? Si el domini de les dues llengües és correcte, els centres no hauran de fer res de diferent del que estaven fent fins ara. En canvi, en aquells centres en què es detecti que hi ha més presència del castellà que de català en els seus usos, caldrà forçar el català, que és el que pretenem i que és el que passa en la majoria de centres, precisament en què el castellà es va imposant cada vegada més al català. I el canvi de parer de Junts? Bé, doncs no ho sé, potser es pot atribuir a dos motius. L'un, doncs que les persones que treballaven en aquesta comissió per trobar una solució a l'ordre judicial no van saber traslladar l'acord a la resta de membres del Parlament. Podria ser un argument que justifiqués aquest canvi d'actitud, o bé les desavinences internes pel que fa a la salvaguarda de la llengua catalana que hi ha dins mateix del propi grup.
D'alguna manera, però els molesta també totes les xarxes socials, no?, que els ataquin tant.
A qui ens molesta? A nosaltres. Bé, jo penso que Esquerra Republicana sempre hem estat una mica l'ull de l'huracà i sembla que qualsevol decisió que es prengui des d'Esquerra Republicana està mal vista, és criticada, però bé, jo trobo que ja sabem que les xarxes socials alguna vegada doncs són focs, o tiadors de focs, més ben dit, i se n'ha de fer cas relativament només, eh?
Més qüestions, anem ja al futur. Vostè va entrar com a regidora en les passades eleccions municipals el 2019, si no vaig errat, anava de número 5. A principis de març l'escollien en una assemblea que es va celebrar a la sala d'actes del convent del Carme com a cap de llista d'Esquerra Valls en les pròximes eleccions municipals, després de 3 mandats amb Jordi Cartanyàs canviarà la cara del cap de llista, en aquest cas serà la primera dona, no?, que encapçala una llista Esquerra Republicana de Catalunya a Valls. Què representa afrontar aquest repte? S'ho va haver de pensar molt per dir que sí?
És un repte, com molt bé dius, i efectivament m'ho vaig haver de pensar molt. Però bé, quan el Jordi Cartanyà va expressar la voluntat de no tornar-se a presentar i el partit em va demanar que liderés jo el nou projecte d'Esquerra Valls, gairebé no m'hi vaig poder negar. Com ho interpreto? Bé, ho hem d'interpretar potser com el pas lògic que em corresponia fer en aquest moment. No me n'amago, com t'he dit, vaig tenir dubtes perquè implica molta responsabilitat, però també implica la complicitat de la ciutadania si volem que el treball sigui conjunt. Però bé, estic convençuda que formarem un equip de dones i homes que treballarem amb força i voluntat de servei a Valls.
Quins són els punts essencials que ha de constar el programa electoral? Això s'acostuma sempre a un any vista. De fet, sempre s'està fent programa electoral, no? Perquè també quan ets al govern doncs, sempre presentes projectes, noves idees. Què ha de constar? Vull dir, què és el millor que necessita Valls?
A veure, ara com ara anem fent feina, perquè la feina és una tasca continuada i perquè la redacció d'un programa és feina d'un equip, no d'una sola persona. Però cal incidir d'una manera molt incisiva en el pulmó de la ciutat, que jo interpreto que és el polígon, que també és important que el tinguem sempre present, o el centre històric, que és el cor de la ciutat. L'un sense l'altre potser no bategarien. Tenim, a més, un barri vell molt degradat i molt poc atractiu, a més, amb la complexitat, que és un dels més grans de Catalunya, i això complica encara molt més les seves intervencions. Ara ja s'hi està intervenint, però potser no n'hi ha prou a tirar cases a terra. Cal accelerar també la construcció d'habitatges al barri. No pot ser, per exemple, que un edifici que es va adquirir al carrer de Santa Marina la legislatura passada trigui més de 4 anys en enrunar-se. L'estem enrunant ara, però ja fa més de 4 anys que el va adquirir l'Ajuntament. I creiem doncs, que aquest tipus de coses tenint en compte la necessitat que ja haurien de ser una mica més ràpides. Cal també reactivar el comerç i continuar amb les polítiques socials per ajudar les persones que ho necessiten més, les persones més vulnerables. No perdem de vista que sortim d'una crisi sanitària i social, més aviat encara hi estem immersos, que encara ens colpeja, i com passa sempre, els sectors socials més vulnerables sempre són els més perjudicats amb una crisi, no? Encara hi ha ERTOs, la qual cosa escanya algunes persones, per exemple. Vull dir que la situació encara és crítica, no podem dir que hem deixat la crisi enrere perquè no seria cert.
Un altre projecte, de fet ho hem anat preguntant a tots els regidors i regidores que han vingut fins al nostre programa, és el tema del Museu Casteller. Com l'analitza tot plegat? Creu que al final d'aquesta legislatura es podrà inaugurar?
La voluntat de l'Ajuntament és que es pugui inaugurar el 2022. Si la licitació està a punt, bé, veurem com van els temps.
Ha pensat en la confecció de la llista electoral o encara és molt aviat?
Bé, i estem treballant, però és una feina d'un equip que vol temps.
Miraran militants o miraran també algú de fora?
I estem treballant, com dic, i no estem tancats a res. Evidentment és una llista que considerem que pot estar formada amb militància, però també és oberta a la resta de la ciutadania.
També, no sé si reeditaran l'acord amb Compromís per Valls, que podem dir que és el soci petit d'Esquerra Republicana en aquest mandat i que s'ha vist molt poc motivat en la presa de decisions.
No és una decisió que hagi de prendre sol, evidentment. Correspondrà a les executives dels dos partits fer la valoració de l'actual mandat, del mandat que estem en aquest moment, i parlar de futur. Jo seré una més a donar la meva opinió quan arribi el moment de fer-ho.
Com són les relacions amb Junts per Valls?
Les relacions amb Junts són molt correctes, compartim govern municipal, tenim un acord i el seguim per tirar endavant els projectes de ciutat.
Voluntat de tornar-hi a pactar?
Això ho veurem més endavant, segons com vagin les eleccions. No és el moment de parlar-ne en aquest moment.
I amb la resta de l'oposició, recordem que hi ha PSC, CUP i també Ciutadans al ple de l'Ajuntament. Com és la relació?
Les relacions són molt cordials, sempre estem oberts a entendre'ns amb tothom que tingui voluntat constructiva.
I a partir d'aquí, vostès opten per guanyar l'alcaldia?
Oh, i tant, no serim aquí. El nostre objectiu ha de ser conquerir l'alcaldia, començar el camí republicà. I tant de bo, que els resultats siguin tan bons que ho puguem fer tots sols.
Ens queden encara uns minuts de conversa, més enllà de destacar el que és la diguéssim precampanya, perquè podem dir que ja comencen vostès la precampanya. Fa un temps, no?, el que s'han celebrat són les festes decenals de la Mare Déu de la Candela 2021-1, el fet que s'ajornessin per culpa de la pandèmia d'un any. Doncs, com les ha viscut? Perquè també vostè per primera vegada ha estat regidora, m'imagino, l'hem vist molt pel carrer. Quina nota li posarien en aquestes decenals?
La ciutadania i jo personalment les valorem molt positivament. La gent ha estat satisfeta, jo crec que la gent tenia ganes de sortir de casa, la gent tenia ganes de festa, la gent tenia ganes d'activitats després de gairebé 2 anys d'inactivitat i de confinament i de restriccions. Per tant, s'han viscut amb molta satisfacció. També és veritat que han estat unes festes molt cares, però bé, trobo que en aquest cas el que era important és que la gent en sortís molt satisfeta i realment ha estat així.
També tenim un calendari, no?, festiu important a la nostra ciutat, no? No només són cada 10 anys, sinó tenim unes festes anuals importants, com per exemple Sant Joan o Sant Úrsula també.
Sí, sí, totalment d'acord. El Sant Joan i Sant Úrsula del 2021 ja van recuperar mínimament una mica el format o la fesonomia que havien tingut en anys anteriors al confinament. Sí que són també unes festes molt esperades, es fan uns concerts que el jovent espera amb ganes, però potser sí que també estaria bé replantejar-se aquestes festes en el sentit que potser cal fer unes festes pensades més en tothom, potser no cal tampoc invertir tants diners en unes festes que duren tan pocs dies. Jo crec que es pot fer una festa major que satisfaci les expectatives o els gustos de tothom sense invertir-hi tants diners.
Entén les crítiques d'algunes entitats cap al model de la cultura, Valls?
Bé, les puc entendre perquè en alguns casos potser no s'han tingut prou en compte, sobretot recentment a les festes decennals. Moltes d'aquestes crítiques han anat enfocades al fet que s'han tingut poc en compte les entitats locals i en canvi s'han prioritzat potser entitats o empreses fora del nostre àmbit territorial. I bé, des d'aquest punt de vista sí que les podem entendre, però esclar, són unes festes que es passen cada 10 anys i potser les deixem en mans d'algunes persones que valoren poc el que tenim a casa i que valoren més o massa el que tenim fora del nostre àmbit local.
Ja per acabar, d'alguna manera, Valls estan al costat de Reus, de Tarragona, no? D'alguna manera està, diguéssim, en un punt important, no? Estratègic, vostè parlava també del polígon. D'alguna manera el Valls que vol, si aconsegueix vostè guanyar les eleccions del 2023, s'aproxima a competir, vaja, amb Tarragona i Reus.
Home, és una competició excessivament ambiciosa, crec jo. Crec que realment hem de començar potser establint Valls com a capital de comarca, que m'atreviria a dir que fins i tot hem perdut la capitalitat. Això seria el primer punt. Tenir en compte, a més, les necessitats que hi ha en aquest moment al municipi, potser més val primer centrar-nos en les mancances que tenim a Valls mateix. Ja hem comentat que hi ha moltes mancances al polígon. Cal atraure noves empreses, cal cuidar les que tenim. Cal també reactivar el sector econòmic al municipi, reactivar el comerç i animar els vallencs i vallenques que comprin a Valls, que potser hi ha hagut també una fuga accelerada de ciutadania que compra fora del que és el municipi. Caldria analitzar les causes d'aquesta fuga, això seria el primer pas, però allò que es diu menjar poc i pair bé, primer cal potser assentar-nos, establir-nos, recuperar una mica la capitalitat que havíem perdut i després evidentment afrontar ja aquesta competència potser amb Reus, Cambrils m'atreviria a dir també i Tarragona.
Molt bé, Teresa Rull és regidora d'Afers Socials, Educació i Política Lingüística. Avui és la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya que ens visita en aquest programa, el 21 de Ràdio Ciutat de Valls. També recordem, és candidata per aquest mateix partit en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2023. Teresa, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí, per haver-nos acollit aquí al local del Casinet per poder parlar una mica de temes relacionats amb les regidories que porta i també com prepara aquestes eleccions d'aquí a 13 mesos.
Gràcies a vosaltres, encantada de parlar amb vosaltres, ja sabeu que estic a la vostra disposició sempre que ho necessiteu.
Molt bé, moltes gràcies.